Lectura en ruta, aquí, a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 5 de la tarda i com cada dimecres a la caravana us volem proposar una lectura en ruta, avui una novel·la de gran veracitat humana que significa un mirall de les transformacions socials a l'Europa del segle XX i principis del XXI. El llibre Temps enrere, editat per Pro. En parlem aquesta hora amb el seu autor, Ramon Solsona. Ramon, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Temps era temps que vam sortir de l'ou amb l'hora muscul, la pau al coll, la flota al moll, la llengua al cul, amb els símbols arraconats, amb l'aigua a la font, amb les restriccions i l'home del sac.
Si parlem d'aquest llibre, hem de parlar indiscutiblement de l'Elvira, en Tomàs, els protagonistes de la novel·la que passen pel túnel del temps cap enrere, van del mòbil als primers televisors en blanc i negre, de la plenitud professional als orígens humils. Tot això vol dir, Ramon, que també és una novel·la de memòria?
De memòria col·lectiva, en el sentit que és la història d'uns protagonistes, tal com has dit, però sí que té un rerefons de memòria col·lectiva, perquè com que viuen 70 anys, o diríem, els agafem fins als 70 anys o a partir dels 70 anys cap enrere, digui-li com vulguis, doncs hi ha coses que reconeixem, naturalment, sí, sí.
Ara hi entrem en com tu has fet això per anar cap enrere, però parlant de memòria és un llibre que ens parla també de la migració dels anys 60 cap a Alemanya, per tant, de memòria col·lectiva sí, però de memòria històrica també.
Sí, de memòria històrica de totes les èpoques. Avui estem vivint dies convulsos a nivell tant català per unes raons com mundial per unes altres. Aleshores, això està creant que al cap d'un temps, doncs això ho recordarem, o les generacions futures ho recordaran d'una manera determinada, i en algunes novel·les sortirà els temps d'avui.
Escolta'm, Ramon, tu recordes el moment en què vas dir... Escolta, en comptes d'escriure el llibre que va cap endavant, com fan les històries comúment, l'escriuré que vagi cap enrere.
El moment sí que va ser una revelació, eh? És a dir, com que per escriure estic molt de temps pensant i donant voltes, prenent notes, fent esquemes i això, en un moment determinat vaig dir, aquesta història, com que jo vull explicar la història del Tomàs i de l'Elvira, els protagonistes, tal com has dit, jo vull que tingui molt protagonisme al pas del temps. Si ho faig enrere, es marca molt més aquest pas del temps. Com han arribat a madurs, a adults, una parella que, com és natural, doncs han sigut nens, han sigut joves, i aleshores, a mesura que vas llegint enrere, vas veient per on han arribat, per quins camins cadascú, a l'edat adulta.
Per tant, Ramon, dius en moltes entrevistes que aquest llibre, Temps enrere, és un llibre reversible.
No, és que ho és.
Ho és, eh?
Ho és. És a dir, jo ho vaig escriure pensant que es pogués llegir per l'ordre literari que jo proposo, l'ordre narratiu que comença el 2015 i va enrere, fins que són petits. Un, el Tomàs, ha nascut l'any 1945 i ella el 1948. Després hi ha un petit epíleg actual del 2018, però es pot llegir tal com jo proposo, però si algú vol llegir-ho per ordre cronològic convencional, pot començar per darrere, és a dir, pot començar per quan són petits i fer-los créixer d'una manera convencional.
Per què el pas del temps és un enigma, Ramon?
Perquè no sabem què passarà demà. Això és un enigma. Això, hi ha coses que no cal justificar. És un enigma. No sabem què ens passarà avui, no sabem què passarà aquesta emissora d'aquí un any, d'aquí 10 anys, no sabem... És una incògnita. I aquesta incògnita, moltes vegades, diríem, es va resolent de mica en mica, doncs, amb el pas dels dies, però planteja moltes situacions inesperades, perquè una persona pot prendre decisions que el facin anar cap a una banda, cap a una altra, però hi ha... coses que no depenen de nosaltres. La salut, la pròpia i la de les persones del teu entorn, et poden modificar la salut, la feina, com hi ha una cançó que surt, que és salut, dinero y amor, és a dir, aquestes tres coses que avui dia en lloc de dinero diríem feina, però això ens marca molt i no sempre són decisions que prenem nosaltres.
Ara sí, ens en feies alguna pinzellada, però qui són en Tomàs i l'Elvira?
El Tomàs és un noi nascut d'una família molt humil, la seva mare és viuda, portera d'una escala de veïns de Barcelona, viu en un semisoterrani petit, perquè ja veus el tipus de família que és, i és una família molt humil. En un moment determinat li neix un germanet que té síndrome de Down. Uh-huh. I el Tomàs és un nen molt quieto, molt tímid, però que li agrada molt llegir i és una llumanera. De manera que ell té una vida d'estudiant amb beques i tot això perquè des de petitet que s'estimava més llegir enciclopèdies que escoltar el futbol per la ràdio. L'Elvira és una noia del Priorat, filla única, d'una família, d'uns pares que tenen terres, tenen vinyes, però com passava al Priorat fins fa relativament poc, fins fa no gaire més de 20-30 anys, tenia una davallada demogràfica enorme, perquè tenir vinyes no era sinònim de poder tirar endavant, perquè al Priorat la terra és difícil, és botoruda, les vinyes donen poc, i aleshores es veuen obligats a marxar i se'n van a l'emigració alemanya, juntament amb molts espanyols, sobretot espanyols, italians, grecs, etc., que van anar a treballar el que es deia el miracle alemany dels anys 60. Llavors l'Elvira també ve de molt avall i allà a Alemanya es coneixen tots dos.
De seguida parlem del Priorat, abans, però deixa'm preguntar-te quant té de veritat el personatge d'en Ramon. Ho dic perquè crec que t'hi has basat en algú real.
Ramon?
Ah, Ramon, perdona, en Tomàs.
Ah.
Ramon és tu.
Ramon, sí, sí, sí.
Tomàs, en Tomàs és el personatge del llibre.
Sí, sí. Ho estic explicant que... Clar, jo explico que aquesta novel·la és de cocció lenta perquè aquí hi he posat moltes impressions, records, imatges que tinc, uh-huh, alguns que arrossego des de molt petit, des de molt petit. Jo havia conegut un nen de la meva... Un any més, de la meva classe, que era com el Tomàs, alt, tímid, savi, i al cap d'un temps el vaig veure per televisió i dic, mira, aquest és el nen aquell que ara és un catedràtic eminent. Uh-huh. Aleshores, aquesta figura jo la tenia al cap. I d'altres, que et venen des de molt lluny i que les vas rumiant, i que això ho he d'incloure en una novel·la i he de lligar tots aquests elements.
En el teu, cas, Ramon, que escrius novel·les, de què et serveix l'actualitat, o poder no l'actualitat, però els fets reals per escriure una cosa que ha estat novel·litzada?
No és ben bé que em serveixi. Jo em serveixo de tot. T'he dit que escriure per mi és un acte molt reflexiu, és pensant. Sempre sostinc que cada novel·la és la història d'una obsessió, i a força d'obsessionar-t'hi, de donar-hi voltes, vas integrant elements, sempre amb un eix vertebrador que te l'inventes tu, i que té molt de ficció, però vas agafant d'aquí i d'allà. I d'aquí i d'allà què vol dir? Coses que veus, coses que has viscut, coses que has llegit, que t'expliquen, que veus per la tele. A vegades són petites puntes que tenen suc i que tu a vegades doncs tries. Dius, mira, això pot ser interessant. A vegades diuen coses... I tu penses, això estaria molt bé per una novel·la, però no per aquesta que estic escrivint. Vas agafant de tot arreu, absolutament de tot arreu.
Abans parlàvem dels protagonistes, del Tomàs, de l'Elvira, però també hi ha altres tres protagonistes importantíssims en aquesta novel·la, com és Barcelona, el Priorat i Alemanya, no?
Sí. Justament l'estructura és, això que comentàvem, de pas enrere, però sempre amb capítols que alternen la perspectiva. Perspectiva del Tomàs, perspectiva de l'Elvira, perspectiva del Tomàs, i així tres, fins a sis. Aleshores, clar, amb una vida dilatada han tingut temps de tenir cadascú les seves relacions en tres mons molt diferenciats, que són aquests que dius. El cas del Tomàs és evident que viu a Barcelona i de petit, doncs, com que està en una escala d'un pis, d'un edifici de Barcelona, diríem, vaig construir un món que és, sobretot, al voltant del Tomàs vaig construir el món de l'escala. I vaig fer doncs que tots els veïns, a més, el ser el fill de la portera fa que tingui relació pràcticament amb tots els veïns, molt especialment amb un que viu a l'àtic, que és una mala persona. I en el cas de l'Elvira, quan diem que ve del Priorat, doncs vaig intentar fer també tot l'entorn familiar i una mica també de, del poble. Les amigues de col·legi, que són molt importants, que són amigues d'aquelles de tota la vida que van durant, i això em servia, i ho enllaço amb el que he comentat del pas del temps, en el segon capítol, l'Elvira, que ja no té 70 anys, n'acaba de fer 50, amb les amigues es troben perquè totes havien anat juntes en el col·legi del poble i totes fan 50 anys més o menys alhora. I allà ja veuen que no és el mateix. Les nenes que tenien 10, 12, 13, 14, que és quan van deixar l'escola, cadascuna tira per una banda. I això, doncs, es veu molt, també amb l'Elvira, que quan ella els explica la història es queden molt parades, perquè d'aquests tres àmbits que has dit, Barcelona, el Priorat, falta el tercer, que és la migració. Es veuen obligats a migrar, i aleshores jo vaig fer un gran esforç de documentació, de lectures, de contactes de persones que ho van viure en primera persona, i que bé, ara que la novel·la doncs, ja està circulant, m'ho diu molta gent. Diu, ostres, tot aquest capítol de la migració alemanya ens està explicant gairebé la manera d'una crònica com era la vida dels emigrants en un país fred i en un país on, doncs, com acostuma a passar amb els emigrants, els tracten d'una manera dura. Per exemple, doncs, entren a treballar en una fàbrica que comencen el torn a les 6 del matí amb un fred que pela i després van als barracons que no tenen calefacció.
Són una mica enganyats, eh?
No.
No?
A veure, enganyats en el sentit de dir els han explicat una cosa per una altra? No. Van a les palpentes, absolutament a les palpentes. De fet, l'Elvira, quan son pare diu hem d'emigrar perquè aquí no ens en sortim, ella pensa, bueno, jo he estudiat francès pel meu compte, per correspondència, si anem a Suïssa, doncs allà hi ha cantons suïssos que parlen el francès, mira, més o menys me'n puc sortir a Alemanya, però, i allà no entenc res.
A més, per fer-ho tot molt més ric, inclous també variants dialectals, sí, com és el prioratí, com és, sí, el Barcelona de l'època.
Sí,
no?
Sí. Això ho faig a les novel·les, sempre diríem. Està escrit la part narrativa amb un català culte, literari, digue-li com vulguis. Però quan parlen els personatges, els meus personatges, les meves novel·les, acostumen a parlar amb el català col·loquial o amb el català popular, que dic jo. I en el cas de Barcelona, doncs parlen amb el català. No és massa diferent del d'ara, ara està més degradat, però bueno, no és massa diferent del d'ara. I quan parlen els personatges del priorat, m'he esforçat molt perquè parlin en la varietat prioratina. I això em sembla que és important, perquè avui dia les àrees que tenen una llengua més diferent, una varietat, perquè la llengua és la mateixa, una varietat més diferenciada, doncs reforcen l'autoestima reivindicant la seva manera pròpia de parlar, que no coincideix exactament amb el català central.
Descrius aquesta novel·la com una novel·la de cocció lenta. Has estat 3 anys, no?, per escriure-la. Més quants d'investigació?
Molts. No tant d'investigació. És a dir, una cosa és que tu tens al cap, mentre jo escrivia altres coses, de dir, arrossegues personatges, situacions, i el propòsit de dir, he de fer això algun dia, he de fer això algun dia, vas prenent notes, i això és com una línia, diríem, creativa, somorta, de mica en mica, de mica en mica. I hi ha un moment que dius, ara ja toca, ara ja toca. I se'm va interposar una història que em venia de fora, que no, aquesta jo no la vaig... Però que vaig dir, ostres, això pot ser una novel·la, que va ser Els 17 pianos, i no m'hi vaig posar a fer aquesta, i hi va haver un moment que sí, després dels pianos, dir, ara toca fer aquesta, i diríem, d'escriure pròpiament, 3 anys, sí.
T'agrada que sigui així, Ramon? És a dir, t'agrada que siguin les teves novel·les de cocció lenta, que no tinguis pressió a l'hora de publicar i que quan publiquis dir, aquest era el material que volia realment.
No són de cocció lenta totes, però sí que m'agrada que quan li lliuro la novel·la a l'editor sigui perquè ja no en sé més. Això tinc una consciència molt clara. Jo tinc la sensació que quan treballo a casa hauria d'anar amb una bata com si estigués en un taller o en una granota, perquè tinc molt la sensació de treball gairebé manual. Jo estic treballant. Però justament perquè estic treballant, si estigués fent una peça d'orfebreria m'agradaria fer-la perfecta. I si estigués fent una peça de torneria m'agradaria fer-la perfecta. És a dir, mai... A més, l'editor ho sap, És una cosa que no suporto. Que em diu, escolta, quan ho tindràs, això? Què et sembla? Si fem un calendari... Dic, no, quan això estigui acabat, jo ja t'avisaré, o quan vegi que ja pràcticament està acabat, perquè ja sé com treballo, treballo a poc a poc, i un cop s'ha acabat, doncs repasses, retoques, corregeixes, poleixes, i hi ha un moment que dius, ara ja, si continuo, ho putinejaré, ja està. Però fins ara sempre ho he fet així, i no he tingut mai pressa. És a dir, quan ja està, ja està, i abans no correré.
Es pugui presentar el llibre ja?
Sí, sí. L'he presentat primer a la setmana, llavors acabava de sortir a la setmana del llibre allà al Moll de la Fusta, i fa uns 15 dies, una cosa així, a la Casa del Llibre de Barcelona. M'ho va presentar el Jordi Llavina i va ser una sessió molt maca.
Com ha anat això?
Molt bé, molt bé. Home, estic content, perquè aquest llibre, amb algunes persones els he avisat, vigila que si et cau als peus...
Sí. 700 pàgines.
700 pàgines.
Ho mirava perquè no me'n recordava ben bé si eren 700 i alguna cosa, no. Són 700 justes, eh?
Rodones.
Et preguntava, això està t'aposta o no?
Sí. No. Si jo li vaig dir a l'editor, li vaig dir, dic, mira, et passaré una novel·la que em sembla que rondarà les 500 pàgines.
Si et descuides.
I clar, perquè jo també m'enganyava a mi mateix. En l'ordinador havia reduït el cos de lletra, havia l'espai l'havia fet... Bueno, així sembla que no s'espanti, que... Bueno, en fi, i quan vaig veure que l'ha compaginat, feia 600, vaig dir, mare de Déu. Però, bueno, té el que crec que havia de tenir. I ara que hi ha... tinc respostes de gent que l'ha llegit i això, estic molt content perquè fins ara, potser perquè la gent és molt educada, però fins ara ningú m'ha dit, escolta tu, és molt pesat això, perquè procuro que no hi hagi mai palla. A més, l'estructura aquesta dels 6 capítols, 6 més un epíleg, fa que cada capítol tingui una dinàmica pròpia. De manera que quan n'acabes un, que acostumen a ser unes 100 pàgines o 100 i una mica més, n'acabes un, entra el següent amb una mena d'enigma o de cruïlla important pels protagonistes, però que això no es resol de seguida, és a dir, crea expectativa, i aleshores cada capítol té la seva pròpia dinàmica que fa que el lector no el vulgui deixar. Aquesta és una pretensió.
Me'n vaig una mica a mare, Ramon, perquè Ramon Solsona, que avui ha vingut a presentar-nos a l'estudi de la caravana de Ràdio Estel, aquest temps enrere, aquesta darrera novel·la editada per Proa, jo crec que Ramon Solsona, i això és opinió personal, jo crec que Ramon Solsona hauria de ser d'aquelles lectures obligatòries a l'ESO, a batxiller, a l'escola, per tal d'agafar-li el gust a la lectura. Ara bé, sempre em crea el dilema això de si una lectura obligatòria ajuda al gust a aprendre el gust de llegir o no a l'escola. I sempre els hi pregunto quan tinc els escriptors, perquè vosaltres en sabreu més d'això. Això pot ajudar o pot anar a la contra?
El tema és fondo, eh? El tema és fondo. Jo he estat professor d'institut molts anys, eh? Jo sóc un gran defensor de les lectures obligatòries. Un gran defensor. Però, les lectures obligatòries han d'estar molt ben pensades, han d'estar molt treballades, han d'induir a provocar ganes de llegir i no a vacunar contra la lectura. Perquè una filla meva, quan anava a l'institut, li van fer llegir un llibre enorme, gruixut, pesat, que se li va fer pesadíssim, i la mateixa professora, l'any següent, una altra obra del mateix autor, més gruixuda encara. Jo aquesta persona l'hauria escanyada, dic, home, per favor, és que això... Jo no vaig intervenir, però... Jo tinc una anècdota molt bona, que és que jo recordo que una vegada... Jo era professor de castellà, eh? Però és el mateix. És a dir, entre català i castellà és el mateix. Tenim els mateixos plantejaments, els mateixos problemes, etc. I recordo que una vegada discutíem amb els meus companys de l'assignatura posar Romeu i Julieta. I jo els vaig dir, escolteu, no, perquè Shakespeare és molt dens. Shakespeare té conceptes molt, molt elaborats, a vegades molt poètics, però d'un nivell elevat. Vaig perdre, diríem, no vaig convèncer els meus companys i vam posar Romeu i Julieta. Romeu i Julieta, amb nanos de 15-16 anys, va arrasar.
Sí?
Va arrasar. Clar, perquè és l'amor aquest, exaltat, els problemes... I això em dona la mesura... que, bueno, doncs, si tu estàs al cas... Pots fracassar, perquè és veritat, eh? Pots dir, escolteu, llegiu tal cosa i que no funciona. Però has de saber tocar de peus a terra. Per exemple, hi ha una cosa que ja veig els nens que van amb el... com es diu? El nen màgic aquest de la... si ara no em surt el... Bueno, els llibres aquests tan famosos de la britànica... Bueno, no,
Harry Potter.
Sí. Doncs, que jo he sentit... és que el Harry Potter no té qualitat literària. No ho sé, perquè no l'he llegit. Però m'importa un rava. Si la canalla s'hi enganxa... Escolta, fantàstic. Jo recordo que, en general... molts de la meva generació i d'altres, comences llegint coses que són molt senzilletes i que són molt infantils o que són molt juvenils. El gust per la lectura s'ha de treballar des de casa, i encara faig una salvetat que és molt important. A vegades et trobes amb pares o amb famílies angoixades perquè el nen, perquè el fill, perquè la filla, és que no llegeix. A veure, potser no li cal. En el sentit que potser toca molt bé la guitarra o potser farà bé una altra cosa. No els hem de pressionar de que ha de llegir tant sí com no. Si llegeix, molt millor per ell, perquè s'enriquirà. Però si no, escolta, tampoc és un drama.
Ramon, has escrit novel·les que els lectors sou que recorden, com Les hores detingudes al 93, No tornarem mai més al 99, Línia blava al 2004, L'home de la maleta al 2011, Allò que va passar a Cardós al 2016, o 17 pianos que ara ens recordaves al 2019, o aquest darrer, Temps enrere, editat per Proa. Però també s'ha rebut premis per totes aquestes novel·les. El Premi Sant Jordi, el Crítica Serrador, el Prudenci Bertrana, Lletra d'Or... què signifiquen aquests reconeixements per tu?
Mira, jo crec que no hi ha ningú, almenys no és el meu cas, en el món de la creació, crear, sigui música, sigui teatre, sigui ballet, sigui perquè et donguin premis, és absurd, és que no té sentit. Ara, si te'ls donen, doncs molt millor, és una satisfacció, perquè aquesta feina és una feina solitària, és una feina que estàs tu tancat a casa. Jo, quan hi havia el confinament, per dir-ho així, m'era igual que estigués confinat com no, perquè jo ja ho estava d'una manera natural. És la feina d'un escriptor, és estar confinat a casa escrivint. Per tant, si després hi ha un reconeixement públic que li dona ressò, sobretot li dona ressò a l'obra, doncs millor, esclar.
Em deies, aquest llibre, aquest Temps enrere, me'l vas troncar una mica per temps, sí. Els 17 pianos, sí. No? T'ho pregunto cap al futur. Ja estàs treballant amb altres projectes?
Si vols dir que això m'has troncat algun altre, algun altre projecte. No. Tinc coses al cap, Tinc sí? coses al cap. Ara, una buidada com aquesta no la faré, segur, perquè això ho anava arrossegant de fa temps. I tinc coses bastant diverses al cap. No sé què faré. Ara, que no m'estaré assegut al sofà davant de la tele dient ja s'ha acabat d'escriure, de moment no.
Temps enrere, editat per Proa. Ramon Solsona, un plaer aquesta conversa amb tu, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Quintero, León i Quiroga, Panellets i Panellons, Les hores César, Cubala, Moreno i Manchón. Temps era temps, que d'hora i malament ho vam saber tot, qui eren els reis, d'on venen els nens i què menja el llop. Tot barrejat amb el paler i la formació de l'espíritu nacional i els primers divendres de mes. Senyora Francis, manté amb aquests coneixements. Què es podia esperar de nosaltres si encara no sabem, senyora, que serem quan siguem grans, els fills d'un temps, els fills d'un país orfe. Fills d'una grande i libre, Metro Golding Mayer, lo toma o lo deja, goma si la va. Hora César, Cubala, Moreno i Manchón.
Ràdio Estel.